El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia del Gall del Monestir dels dimarts. Avui, amb una nova incorporació, l'exregidora d'Iniciativa per Catalunya, Assun Reyes. Assun, molt bon dia i benvinguda.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Gràcies a tu per acceptar la nostra invitació. Avui, de moment, acompanyada d'Àngels Ponsa. Àngels, molt bon dia.
Bon dia.
Ja estem a l'espera de rebre el tercer tertulià, Antoni Ramon, per la tertúlia d'avui. Però mentre no arriba Antoni Ramon, comencem i comencem pel que avui trobarem i trobem a les portades de tots els diaris, que és aquesta sentència del judici al 9-N. Una sentència que ha culpat per desobediència, no per prevaricació, a Irene Rigau, Artur Mas i Joana Ortega. Valoració d'aquesta sentència? Quina valoració feu?
Home, no sé, vols començar tu?
No comença, Àngels. Tranquil·la.
A veure, és que no saps ni per on començar, no? Perquè és un cúmul tan gran de despropòsits, tot plegat, que dius, ostres, no ho poden fer pitjor, no ho poden fer pitjor. A veure, comencem més pel començament. Si en el seu moment provocava somriure, la consulta parlo, la consulta del 9-N, provocava somriures així una mica maliciosos, en plan foteta, provocava allò de dir res, que això no sé què, el dia abans em sembla que era el president Rajoy des d'Extremadura també dient que això era...
Que no s'ho creien gaire,
era, no? Era una costellada poc més que no, una trobada de quatre penjats, i no li donaven cap importància i no passava res i tot era tant d'allò. Ara, tot aquest final, no? Dius, alguna cosa falla. Tot això se suposa que es posa en marxa quan veuen la participació de les 2.300.000 persones, no? En fi, dius, ostres, la justícia espanyola té diferents vares de mesurar, Hi ha coses gravíssimes, que tots podem coincidir que són gravíssimes, que estan passant desapercebudes o passen amb sentències de passo que t'emboli, i un fet democràtic de posar unes urnes perquè la gent es pugui expressar amb l'opinió que ells vulguin, o sigui, la resposta no era dirigida, hi havia respostes per tot, i la prova és que hi van haver-hi el resultat, no tot va en una direcció, no? Hi havia en diverses direccions. Per tant, jo aquí el que trobo és que és un estat amb poca qualitat democràtica, molt poca qualitat democràtica, i això és el que per tot em fa mal, i fa mal en general a la societat. Ja no parlo del procés en si, que també, lògicament, però això fa mal a la societat. No és una bona manera, no és una bona pràctica, no és una bona manera de fer, i sobretot jo aquí on encasillo la sentència aquesta és la poca qualitat democràtica.
De fet, coincideixes amb les declaracions i les reaccions de Mercè Conesa, de l'alcaldessa?
No, no les he sentit, no, igual tenim telepatia.
Les tinc aquí.
Home, perquè no les he sentit, no.
Les vam recollir per saber quina era la seva opinió, i efectivament diu que ens hem de preocupar per la qualitat democràtica de l'estat espanyol.
Jo trobo que és el més preocupant. Que... M'alegra coincidir amb la Mercè, amb l'alcaldessa, però no les havia llegit. No.
Jo pensava això, que, bueno, que és això de coincidir amb la Mercè, de coincidir amb molts altres ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat, perquè evidentment... El que passa, jo penso que no és una cosa sorprenent, no? Que és allò, jo amb el fons allò de dir, bé, doncs ja està, ja hem jugat totes les cartes, i ara a veure què fem, perquè no és sorprenent que tal com havien anat les coses... alguna cosa havien de dir i era difícil que no diguessin res, no? Era difícil que
clar, tu... És que si ja
s'havia
si ja
començat
el judici...
Clar, no? Si ja s'ha fet el judici, ja, si estic absolutament d'acord amb l'anàlisi de com va anar des del principi fins al moment de judicialitzar el tema, i ara, doncs, va, bé, doncs tenim aquesta resposta i, a veure, és un moment...
Super... És curiós que ara amb aquesta resposta ells no diuen res. O sigui, aquí s'ha expressat tothom i totes les forces polítiques i de tots els colors, però els de l'altre costat, els que van incentivar que hi hagués aquest judici, no els de l'estat espanyol, em refereixo al govern espanyol, no diu ni mi, no, ni mu, no s'ha pronunciat encara, no ha dit res.
Bueno, van sortir, sí, el portaveu del Partit Popular, ara no recordo les declaracions.
Des d'ahir la sentència crec que no, Carme, crec que no han dit ningú, que precisament és una de les coses molt estranyes.
Ara sí? Ho buscaré, bueno, no sé, ara ho buscaré perquè jo crec
passat,
però... que sí que hi ha hagut reaccions per part de tots els grups polítics.
Aquí, a Catalunya, però...
Ah, no. No, a Madrid diria que sí,
també?
Sí? Diria que sí, ara ho buscaré. I reaccions aquí a Catalunya, que van ser immediatament, a continuació de l'anunci de la sentència d'en Puigdemont, sí. que comentava que allò que la justícia espanyola ha condemnat ho absoldrà el poble de Catalunya sí. votant.
Que va compareixer amb el Raül Romeva i amb l'Oriol Junqueras.
Però que jo segur que sí que hi ha super... Vull dir que alguna cosa havia de passar, i aquesta frase que és una frase que farà història perquè és molt bonica, no? La devien tenir molt pensada, perquè és que alguna cosa havia de passar, no podia quedar...
Era
no?
evident que no es quedava com si res, però clar, fixa't, per prevaricació ja no hi ha hagut contingut per fer-ho, per tant ja ha caigut, i l'altre és que fa un cert bueno, una certa pena,
del
no?
Del tot, no. Perquè
una certa pena, perquè dius, home...
Home, és el més criticable, el tema de que diguin que desobeeixes quan fas una consulta democràtica, no?
Per preguntar a la gent què vol, no?
Avui he vist que convocaven una manifestació el dia... Ho heu sentit vosaltres?
No.
Doncs jo sí que ho he sentit. Convoquen la directora d'institut, que no va estar d'acord amb donar les claus, ella sola, sense dir de part d'aquí, convoca una manifestació... Bueno, ella sola segur que té gent darrere, però l'anunci a la ràdio és que convoca una manifestació el
aquesta
dia 17...
Aquesta senyora és de Ciudadanos.
Sí. Per dir que s'està en contra del procés i de, bueno, sí, no sé si abans hi havia propaganda, però coincidint amb la sentència aquesta convoca una manifestació perquè la gent manifesti el seu desacord.
Convocada per part de Societat Civil Catalana, alguna cosa havia llegit jo que hi havia convocada, però no recordo per quin dia i no sé tampoc si és la mateixa que dius.
Suposo que tampoc deuen ser, no hi ha massa varietat, com si diguéssim, jo sí que sabia que hi ha de Ciutadans.
I si l'altre dia fa pocs dies eren 12, s'han d'ajuntar perquè...
Exacte.
No?
I que aquesta senyora el que és curiós és que convoqui dient soc la directora d'institut,
que no vaig voler donar les claus.
Us convoco.
Perquè ara obrirem les aules, no?
Exacte.
Potser ara les obrirem.
Ara les obrirem perquè vagin passant.
He trobat alguna cosa que parla sobre les reaccions des de Madrid. El Nació Digital diu que el PP celebra que el 9-N no quedi impune. Només això, perquè després continua explicant que el PSOE considera que la sentència és benèvola i una conseqüència lògica de desobeir el Tribunal Constitucional. Però jo sí que recordo compareixença de...
Ahir el ministre, vols
del
dir que va
portaveu.
Comparèixer?
No, ministre no.
Bueno, el portaveu és el ministre. El portaveu?
Bueno, sí.
Els partits polítics no t'ho sé dir amb certesa. Però que del govern espanyol ningú ha piulat, crec que, si no ho recordo malament, aquest matí ho he sentit, m'ha semblat sentir-ho a la ràdio.
Bé, donem la benvinguda a Toni Ramon. Toni, que sí.
Molt bon dia.
Bon dia. Valorant la sentència del 9-N.
Com et pots imaginar?
Sí. Tampoc no us escoltava de camí, però ja m'ho imaginava. A veure, poca sorpresa, no? Suposo.
Exacte.
En general, és la judicialització d'un procés polític, és totes les eines possibles de l'Estat en contra, les legals, les no legals, les de superfície i les de claveguera, i per tant, aquesta n'és una més. No... Jo crec que de moment allò sin notícies en el frente, de veritat.
Afegint reaccions al PP, al... declaracions del portaveu dels populars a Madrid, el Pablo Casado, diu que assegura que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posa cadascú al seu lloc i demostra que ningú està per sobre de la llei. Aquesta és una frase que s'ha sentit molt...
És desafortunada en els temps que corren.
Sí, sí. No paren de repetir-la, us ho prometo.
No sento res a dir.
I a més continua afegint que ha celebrat especialment que la condemna mostri als catalans que poden tenir la certesa que no existirà la impunitat. Aquestes són les declaracions a les que jo feia referència, perquè sí que havia vist per televisió aquestes declaracions. En tot cas, el que sí que es desprèn d'aquesta sentència és que en el cas concret d'Artur Mas, que es veia doncs que es anava preparant per poder continuar, diguem, al front de la política, quan alguns ja l'havien donat, diguem, per retirat. Ara, aquesta sentència, que el deixa 2 anys sense opcions...
M'hi deixa'm negar la major, eh? Jo no l'he sentit dir a cap dels fòrums on he estat que ell es preparés per res. Ell, en tot cas, el que deia és que no deia ni sí ni no, ni que estava a disposició, però en cap cas no tenia jo la impressió, o no tinc la impressió, de que ell es preparés per res. És veritat que això sí que, d'alguna manera, si és que es fa efectiva aquesta sentència, cosa que ara jo crec que, estic segura que es recorrerà en els diferents tribunals fins a arribar fins i tot a Estrasburg, eh? Però vaja, jo així postular-se directament no l'he sentit, el president Mas. Altra cosa és que no hagi dit que no, i que no hagi dit, vaig sentir l'altre dia que estava a RAC1 amb el Basté i deia que, bueno, que en tot cas no l'havia d'inhabilitar una sentència judicial. Jo també estic d'acord amb això, que ho ha de decidir ell en primera instància i la militància o els associats del PDeCAT en segona instància. No ho ha de fer la justícia, això, però vaja. Ara està clar que, bueno, veurem quina aplicació té aquesta sentència, perquè fins i tot la Irene Rigau és diputada del Parlament. La Irene avui a les 11 li entreguen li entreguen la sentència al Parlament, i clar, ella és la continuïtat o no de seguir fent la feina que està fent fins ara, no? Que és més, diguéssim, en aquest sentit, per mi, és més, no sabria ara trobar la paraula exacta, no? Però és més empipador, deixem-ho així. El president Mas i la Joana Ortega estan separats de la primera línia política, no estan en actiu en aquest moment en cap del càrrec electe, però la Irene sí que hi és, i clar...
En tot cas, vols dir que el que facin avui amb la Irene serà una mica, demostrar una mica el que pensen fer amb els que estan una mica més apartats? Perquè avui és interessant veure què es farà,
avui,
no?
Avui li entreguen, li porten allà a les 11, que és més, ens han demanat als companys, doncs, que també li fem costat, i bueno, només faltaria, no? Però a partir d'aquí es veurà, jo crec que, vaja, no hi ha d'haver el recorregut per poder-ho recórrer, valgui la redundància.
En principi,
no?
Ja ho van anunciar, no?, que es recorreria fins a instàncies europees, com deies,
però hi ha la discussió,
cal veure si t'hi afecta o no t'hi afecta, clar, mentre hi hagi el recurs. Clar,
exactament, aquest és el tema, que poden provocar que tingui efecte immediat, encara que després es recorri i, mira, es reparin els danys, si és que són reparables, quan toqui, no?
Però això no se sap, això?
Bueno, falta també que la Fiscalia, un cop llegida la sentència, demani, no?, l'aplicació o no immediata.
Sí.
És una mica el que ens passa amb el cas Urdangarín, no? La Fiscalia, que és el millor advocat de la defensa que podia tenir tot aquest cas, doncs no va demanar, no va demanar aquell ingrés a presó,
sí,
però, no?, sí, amb sentència,
sí,
tal.
Sí. Però això dèiem, no?, que la justícia no s'aplica igual. No.
En absolut.
Exacte. Diríem que no és la mateixa justícia.
Bueno, i l'altre dia, no?, que el Sant Cugatenc amb Bernat Picornell, que li picaven el crustó al Senat,
exacte,
no?, també per denunciar una presó per haver fet una lletra d'una cançó, no?
De... Sí, 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 sí.
En canvi, ben bé. Veus els casos de malversació de fons, de corrupció...
I de coses gravíssimes que passen queden, com doncs, desapercebudes, bueno,
amb fiances, no? Sí. I per tant surten, sí, sí. Ja no arriben a entrar a la presó,
sí,
i...
Bé. Sí. És curiós, és curiós.
I ves que no veiem aquesta involució, algun indult, no? D'aquí uns anys, d'algun d'aquests, sí, personatges, com ja anem anat
ja veient. Anem anat veient. És una involució democràtica. O sigui, el preocupant de tot això és que, bueno, no sé qui ho deia ahir també, que és de construir la democràcia que ens ha costat tant de fer, no? I que en comptes d'anar millor i anar, diguéssim, tenint uns paràmetres millors democràticament parlant, doncs cada vegada són pitjors, cada vegada reculem i anem enrere.
Però és una... Toni, que tu...
I el que és pitjor, que l'estat espanyol, com això és contra els catalans, aquesta involució democràtica sobretot es demostra, no, contra els catalans, i contra els catalans tot està permès per una majoria de l'electorat espanyol, no, no la totalitat, però sí per una majoria, doncs no passa res. No sé, aquesta involució democràtica no es veu amb preocupació a l'altra banda de l'Ebre. I això és el que a mi realment m'alarma, sí, no? Perquè al final, i aquí a Catalunya mateix, no? O sigui, evidentment que del Partit Popular i de Ciutadans ja no espero res per la via democràtica, per entendre'ns, però, per exemple, un PSC, quan sents, ja ho deia fa unes tertúlies, jo quan sento el Miquel Iceta, és que se'm regirà l'estómac, és evident que tampoc n'espero gran cosa, eh?
Però sembla mentida que el PSC,
mentida,
que havia lluitat i que ha estat sempre lluitant per... A més, ara estem parlant de democràcia, ja no parlem d'independència,
no,
que això...
Escolta, que votin que no, que no passa res, és legítim votar que no.
Exacte, i tant, si com votar que sí,
és,
no?
No és la legitimitat democràtica d'un procés, sí o no, sí, i ara sí, t'interessa molt que no hi sigui, i per tant estàs... A bombo i plateret, no? Animant a que l'estat espanyol actuï com està actuant.
Sí, però, sí, bueno, perquè ells no condemnen
això.
És
una mica aquelles frases que no seran meves, no? De, bueno, i l'endemà què, no? O sigui, molt bé, ara és l'independentisme, però d'aquí un temps, què? A mi, què anirem a prohibir?
Sí. Deixo parlar i mira què farem. No, no. Home, jo de totes maneres...
És el primer dia, eh?
No, jo de totes maneres vigilaria en parlar de la ciutadania espanyola.
Home, ja he dit una majoria.
Has dit una majoria, però vaja, en tot cas tampoc s'ha fet un referèndum allà a preguntar això com perquè ho sapiguem, no podem tenir intuïcions.
No, agafo l'arc parlamentari del Congrés
exacte,
espanyol.
Exacte, tu agafes l'arc, exacte, això seria més precís, eh? I després està el tema de que la deconstrucció de la democràcia no s'ha demostrat només per això, sinó que hi ha una deconstrucció de la democràcia des de fa uns anys que és evident, o sigui, de drets dels ciutadans i ciutadanes anem perdent cada dia. O sigui, allò que diem, sembla que estiguem 40 anys enrere, és així, és real.
Anem enrere.
Ara, en aquest moment, es demostra amb les èlits de govern, com si diguéssim, amb els governants, és una demostració més i amb un tema, doncs, efectivament, com diu el Toni, que afecta a Catalunya expressament. Però la construcció de la democràcia sembla que ens la prenem en broma, que quan ho diem pensem que és un joc, com pensàvem quan, no? com deies tu al principi del 9N, però no és un joc, és veritat, estem perdent drets dia a dia. I hi ha anècdotes, no?, de gent que viu fora, que s'han anat fa 4 o 5 anys i tornen ara, i no es poden creure coses divertides, no? Jo tinc una filla que viu fa 5 anys a l'Índia. Va venir fa poc, després de 5 anys de no ser-hi, i quan va anar a un banc va sortir esfereïda i em va dir, però això què és? Dic, home, doncs un banc. Dic, però els bancs abans eren amables, t'atenien, aquí t'insulten, et fan esperar una hora. I és així, o sigui, ho dic perquè ja sé que és un exemple, però hi ha coses d'aquestes de pèrdua de drets ciutadans, si te'n vas al metge tampoc és el mateix, si te'n vas, l'educació tampoc és la mateixa, vull dir que realment ho parlem molt alegrement, però la deconstrucció de la democràcia és un fet des de fa molt temps i ara és una demostració més.
Bueno, és la pèrdua de poder polític amb el millor dels sentits de la paraula, sí, no? O sigui, al final, sí. I això veiem exemples, doncs, sobretot, no?, les democràcies llatinoamericanes, quan guanya qui no agrada que guanyi, l'endemà la borsa cau. Mm. Escolta, aquest pobre senyor que acaba de guanyar no ha pogut fer res encara.
No ha tingut cap marge de maniobra.
No? I és així, no? I ara als Estats Units és el clar exemple, no?, on les èlits econòmiques i el poder polític ja s'han fusionat en una única persona.
Sí.
Per tant, jo crec que el drama de tota aquesta pèrdua de drets és perquè, en el fons, estem perdent poder polític, aquell poder polític que permet a la població escollir els seus representants i les polítiques aplicar, perquè hi ha uns senyors que arriben amb un maletí, no vol dir que subornin, sinó que porten molta documentació, i diuen, doncs, escolti, si vostè fa això, doncs passarà això, si ull a treure segons quins privilegis a les energètiques, ull amb diferents sectors econòmics del món, que t'ensorrem a l'economia del teu país i es queden tan amples. No? Jo crec que la distància de poder polític cap a poder econòmic és en aquests moments bastant inestable.
Però, i amb això que deia ara la Reyes del tema democràtic, el dijous passat el Diplocat va organitzar un sopar amb uns diputats de l'Assemblea Nacional Francesa que estaven aquí com a observadors del procés, que en van venir molts, i els havia rebut la presidenta del Parlament, i al vespre hi havia un sopar per acabar de posar tot el que havíem vist durant el dia i el dia anterior, em penso que portaven dos dies aquí. I em va tocar anar-hi com a grup de Junts pel Sí, i eren de diferents partits i opcions. Hi havia l'Esquerra Verda, tenia aquí, hi havia socialistes, hi havia el que potser no hi havia, lògicament, a l'extrema dreta, no hi havia cap de Le Pen. Tots coincidien en una cosa, cada un tenia la seva percepció i cada un havia observat coses diferents d'aquest procés i tal, però la coincidència de tots era justament aquesta que estàvem parlant, de com podia ser la falta de qualitat democràtica. O sigui, ells no poden entendre que un problema polític com és aquest no s'hagin assegut a la taula. També és veritat que ells feien una mica d'autocrítica, perquè no és precisament un estat que amb aquests temes sigui gaire, perquè amb Còrsega no, i amb altres d'allò han fet el que han fet. Però, com a mínim, de seure's a la taula, posar les coses sobre la taula i parlar-ne. O sigui, que no entenien aquesta negativa constant de no voler parlar-ne, que això ja dona per fet que és una actitud poc democràtica, no voler parlar d'un problema que és evident, que cada 11 de setembre treu al carrer tantíssima gent demanant una sèrie de coses, doncs seu a la taula i parlen. Això no ho entenien, o sigui, no els hi entrava al cap i com podia ser això, les preguntes anaven quasi totes en aquest sentit. Doncs és la constatació que des de fora també es planteja així, no?
I una democràcia suposo que també queda ferida quan el sistema judicial funciona amb la celeritat que està funcionant a l'estat espanyol, perquè s'estan jutjant casos, tant el cas Palau com el cas Pretòria, de fa 8-9 anys.
Home, i tant, això és una vergonya. O sigui, que estiguem jutjant ara una cosa que va passar fa 8 anys... És imperdonable en un estat de dret, no?
Perquè es va començar a instruir grossa, fa 9 anys.
I tan grossa com sembla que és, no? O sigui, jo trobo que...
Ara trobes amb situacions com la de Francesc Macià, que avui a la premsa...
De
Macià a la Vedra. Francesc Macià.
No. No, pobre.
Macià a la Vedra. Sí, que em perdonin.
La justícia valenta.
Va molt lenta!
És que va tan lenta que ens hem lamentat una mica enrere.
Ha sigut l'acudit del dia. M'ha traïcionat. El subconscient. Macià a la Vedra, clar, passen 8 anys, es troba ja amb 80 i tants anys en una situació que, que no, segurament no li queda més remei que el que avui es comenta, no? D'arribar a un pacte si es declara culpable i pagar una multa.
A veure, tots aquests mecanismes... la justícia ja els entén. Jo sí que reiteraria el tema de la lentitud, no? Perquè, a més, l'ombra del dubte no ajuda amb res.
Amb res.
No? O sigui, al final ho embrana tot.
Amb res i a ningú.
I no ajuda absolutament en res. I al final el que cal és aclarir-ho. I on si són culpables, que se'ls condemni i que, diguéssim, purguin la seva culpa. I si no, doncs que tot pugui tornar a la normalitat. Perquè, sobretot en casos... doncs que afecten la vida pública, la política,
les
institucions. Clar, al final, tu pots tenir un diputat o diputada, un conseller, un director general imputat, no? en aquests casos, però acabant sent absolt, no? Demostrant la seva innocència. Per tant, clar, què hem de fer amb aquesta persona? Tenir-la 9 anys fora de mercat, per entendre'ns, no? Condemnar-la prèvia... O sigui, és tot molt complicat. Entenc també que anar tenint càrrecs electes, imputats, exercint les seves responsabilitats, tampoc pot ser. Però el que jo crec que tampoc ens podem permetre és gent que pot ser innocent, que està imputada, que està investigada per un delicte i que al final acabi sent absolta. Llavors, què fem? No? Com restaurem la seva carrera professional política?
O sigui, i la seva honorabilitat.
Aquests 9 anys, si ets culpable t'estan jugant a favor, si ets innocent t'estan jugant radicalment en contra.
Mira el cas del Ferran Falcó, Ferran Falcó de Badalona, després de 9 anys van dir que no era culpable de res, clar. Ostres, haver de passar un calvari durant 9 anys, això, vaja, no ho desitges a ningú, no? És a dir, que les coses, quan hi ha fets així, s'hauria d'instruir ràpidament i posar-s'hi ràpidament i dilucidar-ho ràpidament. I, com deia, estic plenament d'acord amb el Toni. O sigui, qui la fa la paga, tu, i si s'han fet coses mal fetes, doncs... és que si no sempre hi ha l'ombra aquesta, no?, que cau a més sobre totes les persones que ens dediquem a la política, que és horrible, perquè fins i tot a vegades dius, bueno, però què he fet jo que no sigui intentar ajudar amb la millor de lo que tu pots aportar a la societat, que t'hagis de sentir doncs, malament per uns quants, no? Doncs no, qui la fa la paga, i si s'han fet coses mal fetes, doncs hi han d'haver responsabilitats, però això s'ha de dilucidar ràpidament.
Jo estic absolutament d'acord amb tu, que a més això fa molt mal a la política, molt mal, no?, que sempre has d'anar a la defensiva i que al final entenc que els que us dediqueu us canseu ja d'estar sempre defensant. I això és una cosa, el que passa és que jo també penso que la lentitud de la justícia és un tema també de profunda antidemocràcia, i no només pels casos visibles aquests, sinó pels casos de ciutadans de peu que han d'esperar el mateix o més perquè es resolguin els seus temes, i que a més segonament la vida no es tracta tan bé, no? Perquè jo mirava aquests dies l'aspecte de tota aquesta gent tan gran que tenen un aspecte immillorable, vull dir que tenen, poden estar tristos en un moment, però tenen molt bon aspecte perquè la vida amb altres coses els ha tractat bé. Si això t'ho imagines amb segons quines franges de població, els castiguen molt més al pas del temps i les situacions per les que poden passar. Sí, o sigui que jo també diria això, no? La justícia és horrible, que en aquests casos que són portades hauria d'anar més de pressa, i hauria de ser un objectiu que la justícia s'agilitzés a tot arreu. No?
Sí, perquè a més, quan entres en procediments d'aquests, doncs tens tots els comptes embargats, no? No. El que deia l'Assumpte té tota la raó, hi ha gent que per les seves circumstàncies interessos li pot permetre viure d'una altra manera, però si tu ets un ciutadà de peu i t'embarguen els comptes, ja m'explicaràs què fas, no?
El més divertit és quan...
No tens els nens, o tens
el teu dia a dia.
Sí, el teu dia a dia, doncs... Sí.
No, i quan presumptament pots blanquejar diners, no? Perquè fan pagar aquestes fiances que d'on ha tret els diners, no? He fet una recol·lecta.
Sí,
ja automàticament, quan te la tornen...
De cop i volta,
passat tot el procés, hòstia, doncs has blanquejat diners, no? És fantàstic també això.
Home, és fantàstic, jo sempre penso que...
Presumptament,
Sí, quins amics tenen, no?
Una sentència, una fiança milionària, no? I de cop han fet una recol·lecta i mira, aquí ho té,
no?
La fiança, dic, carai.
Després de 4 anys i mig, Escòcia es planteja fer un segon referèndum.
Això és la paradoxa, també.
Com a via de sortida d'aquest Brexit del Regne Unit. O sigui, veurem si en aquest cas a la segona va la vençuda o és la definitiva, perquè la primera
a veure
si fa com Madrid.
Exacte.
No, però tot està bastant encaminat pel que he sentit. Aquest matí he sentit que ja anava de camí cap a que la reina autoritzés, veu l'última d'aquelles signatures en el maletí, que té un nom aquell maletí que va munir avall, no? Però que no només va ser el primer ministre en el seu moment que va autoritzar el referèndum, sinó que la ministra actual també, la primera ministra actual també, estava per autoritzar-ho. Per tant, dius, ostres, quin plantejament tan diferent, no? Quina qualitat democràtica tan diferent. O sigui, mentre aquí ens carreguen amb una sentència, allà doncs són capaços de posar-se d'acord, de donar pas en aquest... Han fet el mateix procediment que aquí, Aquí van haver-hi uns diputats del Parlament que van anar a demanar l'aplicació de l'article 122 en les Corts espanyoles, ells han fet exactament igual. Allà vam marxar amb la cua entre cames i amb unes paraules, diguéssim, gens amables, per dir-ho així. I aquí, i allà, a Londres, doncs, bueno, han arribat a l'acord que s'ha de poder fer aquest referèndum. Sí, es fa pensar això, no? Fa pensar.
Bueno, és allò de països de tradició
democràtica. Cultures diferents.
Sí.
Són cultures diferents.
Bueno, està bé, les regles del joc han canviat, per tant...
Sí, es pot tornar a plantejar.
Els escocesos, molts del no,
sí, sí,
no poden...
Replantejar-se.
Sembla que hi ha una diferència de 10 punts, no? Una diferència de 10 punts que amb 4 anys i mig... Ves a saber com ha evolucionat.
Sobretot analitzant els resultats del Brexit, no? Veure què van votar cadascun dels territoris del Regne Unit i, per tant, veure que Escòcia clarament, no?, apostava per continuar dins de la Unió Europea.
I això pot ser un motiu de canvi de vot.
Important, no? I tant.
Sí, sí.
I si continuem a Europa, com esteu veient aquesta picabaralla entre Holanda i Turquia? Que demà, precisament, Holanda...
Bueno, primer ja la va tenir Alemanya, no? Turquia, el mateix fet, va passar primer a Alemanya, que tampoc no van autoritzar
l'entrada
d'un ministre per fer doncs, uns mítings, perquè ells ho vesteixen per la via diplomàtica, però això no deixa de ser... uns mítings de campanya electoral.
Sí,
per
sí,
tant,
sí, sí.
No, no, per molt que sigui un ministre, és un candidat. Com, no? Vull dir, s'ha de saber separar.
Però, de totes maneres, quina hipocresia, no? Sí. Que la mateixa Europa que pacta amb Turquia els camps...
Després no deixi.
Després
sí.
No deixi, vull dir, que fa vergonya, perquè és tan evident que dius, home...
Horrible. El que passa que, esclar, d'aquí a que, com a partit, i donant suport com donen, puguin obrir-los les portes a poder fer els seus mítings, altra cosa seria que hi anés com a ministre i com a ministre hauria de ser acceptat, no?, de poder fer una conferència, suposa't, no? Però és que van a fer un míting, i un míting des d'un punt de vista...
Estem d'acord amb la història, però que també estic... Jo no sé l'històric d'això, no sé com en altres vegades. El que sí que sé és que ara no els agrada l'home aquest i per això els decideixen que no es poden fer les coses, i fa molt poc, i continuen amb un tractat vergonyós que l'han pactat amb aquest mateix senyor i que saben perfectament que està
refereixes
fent...
Erdogan.
Sí, sí. I està fent atrocitats i tothom ho sap, i per això li neguen l'entrada a la gent que va fer campanya. No? Aleshores, sí, sí. És, bueno, és bastant escandalós també, no? La hipocresia aquesta de... Vaja, a mi em sembla molt escandalós.
Bueno, per un costat la hipocresia i per l'altre doncs, la tensió que hi ha en la pròpia Europa, no?, amb les extremes dretes, no?, que al final fan que fins i tot les esquerres més oficials, no?, prenguin mesures contràries, no?, a la presència de governants turcs. També si no hi haguessin les eleccions a Holanda...
Segurament, sí.
Amb el candidat que pot guanyar d'extrema dreta, si no hi hagués després França, si no passés després a Alemanya, no?, i tot aquest ressorgir de l'extrema dreta...
Jo crec que també això juga.
També.
I juga perquè, sí.
La visió del món àrab, no?, i dels països, no?, el primer país que té Europa al costat, no?, del món àrab, doncs... siguin realment unes relacions molt, molt, molt denses.
Sí.
Coincideixo amb tu, amb l'interès amb Turquia, parla, no?, del que estem fent amb ells, de l'ús que ells estan fent dels propis... De fer de mur de contenció.
Exacte.
A canvi, no?, de rebre doncs, ajuts, suports
econòmic
i recolzaments per part de la Unió Europea, i nosaltres, doncs, mira que bé que ho tenim al pati de darrere, per tant no ho veiem. Realment coincideixo amb tu, que és una vergonya, un escàndol.
Fins a quin punt penseu que aquestes eleccions a Holanda, que són demà dimecres, poden servir una mica de termòmetre de la força que poden tenir els partits més extremistes?
És difícil fer una valoració general perquè cada estat té les seves pròpies, no?
Sí, també Holanda té un parlament molt fragmentat, si no recordo malament, per tant és possible que guanyin, però que al final no tinguin una majoria...
Hi ha d'haver suma de forces, sí.
Bueno, jo crec que sí, que malauradament el que anirem veient és l'auge d'aquestes opcions, no?, de populistes, d'extrema dreta i exageradament populistes, com, bueno, hem vist altres llocs del món, i la crisi ho afavoreix, la criminalització de la immigració...
Sobretot la criminalització de la immigració, perquè la crisi...
És un escàndol, i ull, perquè aquí, jo no sé vosaltres, però si aneu intercedint vídeos que corren per les xarxes socials o que a vegades he rebut per WhatsApp, que realment bueno, la gent que el reenviï primer contrasti la font sobre bueno, les ajudes que reben, no? Que ens ho estan prenent tot, que no tenim, o sigui, una quantitat d'immenses mentides, però que clar, amb una població molt deprimida, no? Amb molts problemes, amb una taxa d'atur elevada, doncs bueno, calen perfectament, no? I aquest per mi és el gran drama. No trauran la... No, o sigui, guanyaran, no tindran la majoria del Parlament holandès, però malauradament és l'exemple de que aquestes opcions polítiques
tenen el seu...
i de la crisi, sí. Estan creixent. Per tant, jo crec que aquí sí que hem de tornar a dir allò de la democràcia, no? O sigui, com recuperem que els governs, els parlaments, realment tinguin un poder real. Sí. Al final, el fet de que vegis que opcions de dreta, opcions d'esquerra estiguin totes lligades de mans i peus per poder fer res, doncs només falta que et surti un sonat amb quatre consignes anti-immigració i allò, fem Amèrica gran una altra vegada, entendre'ns, i per tant, clar, la població bueno, al final veu que l'esquerra no els va salvar, la dreta no els va salvar, doncs què els queda?
El populisme.
Provar aquestes sort. Opcions i ara, no, i quan hi siguem immersos, ja veurem
perquè
com
aquests discursos també anti-immigració en països que en els seus anys, fa molts anys, com pot ser França, van acollir moltíssima immigració, però que potser el que no van saber és fusionar-la amb la gent del propi país, sinó que van crear aquests guetos a les banlieues de les grans ciutats. Aquesta immigració se sent malament amb aquests discursos també, perquè no deixen de formar part d'un cert, no?, despreci, i clar, això ja tens el problema servit. Això és, aquí és també el gran problema, no?, de que és la immigració que està venint i o que hauria, o sobretot en el cas dels refugiats ja és ja clama al cel, no?, més la gent, doncs, que va venir fa molts anys i que està bueno, molt, diguéssim, en gueto, no s'ha interrelacionat i no ha fet, no hi ha hagut aquesta interrelació, que jo crec que aquí això, no en tots els casos, però ho hem sabut fer una mica millor, aquí, a través de la cultura popular, de la gent dels mateixos ateneus, de les entitats, de la xarxa que hi ha en si la societat, hem sapigut, aquí no tenim, en tenim alguna, desgraciadament n'hi ha alguna, però no hi ha, quan tu vas a l'entorn de les grans ciutats franceses, ostres, t'impacta, a mi em va impactar, us ho dic de veritat.
Però també porten més anys, sí, rebent migració, sí, ja fa bastant
més de temps. N'han rebut segurament molt més de la que hem rebut aquí, sí. Però si ho passes en comparativa de població, potser tampoc és tant. Jo crec que el que falla molt és el model de dir, escolta, a veure, intentem que això no hi hagi A i B, sinó que sigui tot. No.
Jo crec que si pensem en França fa uns anys, jo crec que França és una mica el paradigma del que va ser agafar una immigració molt de cop i molt diversa. Jo recordo París, que era una cosa inimaginable, quan hi anaves,
cosmopolita,
no? I jo crec que la intenció va ser aquesta. Una altra cosa és que no els hi sortís bé, perquè és molt difícil, és un tema, o sigui, que tot el que es vulgui banalitzar sobre la integració de cultures, a mi em sembla que és perillós, perquè realment és un tema molt complex, que
molt,
no tenim
molt.
Gent
no,
superat, no?
Aleshores,
aquí jo crec que la cosa ha sigut menys i que potser sí que hi ha hagut actituds diferents per part de la societat civil. De totes maneres, quan parlàveu d'això, el que em planteja és quina actitud hem d'agafar davant d'aquesta pujada del populisme, no? Jo tampoc crec que sigui només una qüestió d'opinar sobre el que passarà, perquè, sinó què fem, no? I aleshores, jo també penso que la societat civil té una responsabilitat que la té, que la tenim,
sí.
O sigui, hem perdut poder polític, això està clar, que és el que dèiem, i la societat es troba feble davant de les... Jo penso que no... que ha de tornar a pensar que les coses que passin estan en les seves mans i que tot això que està passant, al final, qui ha de prendre la responsabilitat de sortir-se, evidentment seran els polítics, però uns polítics votats amb responsabilitat per part de la societat civil. Perquè si no,
sí,
no,
aquí,
no ens,
exemple,
en sortirem,
ja,
no?
Per posar un exemple, en el cas ja molt local de Sant Cugat, que després és extrapolable a nivell de país, Sant Cugat amb el poble saharaui, una entitat que fa... no sé quants anys, perquè molts, que funciona, que s'ha implicat des del minut zero en portar, doncs, en aquest cas, gent dels campaments de refugiats del Sàhara Occidental. No només porta, o sigui, ells han començat, l'Ajuntament ha estat al costat, qui hagi sigut, altres entitats que s'hi han ajuntat. Això fa que la gent que hagi vingut no ha vingut també desemparada, sola, sinó que ha vingut amb un projecte d'inclusió en una escola, amb un projecte de... perquè ells ho treballen així, d'inclusió doncs, amb entitats, d'intentar fins i tot que l'Ajuntament s'impliqui fins al punt de tenir uns pisos per poder-los viure. Abans dels pisos hi havia hagut les famílies particulars, a casa n'havíem tingut, acollit. Vull dir que tot això forma part d'unes xarxes que jo crec que s'han de posar en valor i que responen a el que tu deies, també de dir a la societat tenim una responsabilitat davant d'això. Cada un de nosaltres ens hem de sentir interpel·lats amb com ara si hi hagués la possibilitat doncs, de tenir refugiats que poguessin, no?, aquest programa que s'ha fet des de la Conselleria de la, de la Dolors Bassas de mentoratge, no?, de ser mentors. De, bueno, doncs tot això...
Però, Àngel, fins que jo vaig més enllà, fins que la cosa no sigui més revolucionària, el percentatge de gent que es beneficia d'aquestes coses és molt petita.
Segurament.
Molt petita. Jo ara he estat a Grècia uns dies, no vaig anar amb el Fons Català de Cooperació, però vaig estar uns dies en prospecció i vam coincidir físicament a Tessalònica, però no ens vam veure. Però hi ha molt bona voluntat per part de moltíssima gent. O sigui, per exemple, hi ha tres dones aquí que tenen pisos per 80 persones que els han tret dels camps. Però són 62.000 persones les que estan allà en camps, no? Aleshores, hi ha un canvi revolucionari de valors, de fons, de sentir-se realment responsables de quin món estem creant. O la cosa aquesta és molt bonica, és molt maca i tant de bo es pogués estendre com t'acaba.
Però comencen per aquí, les petites revolucions comencen per aquí, o sigui, comencen per actituds personals, o sigui, i d'aquí es fan, no?, d'aquí van creixent. D'acord, estic d'acord amb tu que això és una flor no fa estiu, però moltes flors sí que fan estiu, no? I si són... Sí, clar, llavors hi ha d'haver doncs, un fons
faran,
català
i un
que ho coordini bé, uns ajuntaments de tal, un no sé què tal... si són les 10.
Oi. S'ha espantat perquè jo anava mirant el rellotge.
Bé.
Doncs sí que se'ns ha acabat el temps, però podem continuar la setmana que ve, si voleu.
Ha sigut tan apassionant.
Us espero. Gràcies a tots i totes.
Molt bé.
Molt bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.